El Ministeri de l'Interior fa responsables als Mossos de no haver detingut l'expresident Puigdemont. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska descarrega en els Mossos la responsabilitat de no haver detingut l'expresident Carles Puigdemont dijous passat quan va tornar a Barcelona. Avui han entregat al jutge del Suprem, Pablo Llarena, l'informe que els va demanar perquè li expliquessin per què va fallar l'operatiu policial i argumenten que ells van oferir l'ajuda de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, però que els Mossos no la van acceptar a Madrid. Paula Brujats.
El Ministeri reconeix que no van detectar Puigdemont a cap frontera, però defensa que van fer els controls habituals, els que tocaven i els que podien, respectant la lliure circulació entre països. Interior diu al jutge que els Mossos eren els encarregats del dispositiu a Barcelona i que van desestimar la seva ajuda. Expliquen que Policia Nacional i Guàrdia Civil només es van activar quan Puigdemont ja havia desaparegut, amb controls puntuals al port, l'aeroport i en carreteres secundàries. Llarena vol saber els detalls dels operatius per determinar si els responsables van cometre algun delicte.
Doncs justament el nou president de la Generalitat, Salvador Illa, ha triat els Mossos per fer-los demà la seva primera visita oficial, Marta Prat.
Amb la intenció de donar-los suport ara que el seu prestigi ha quedat tocat per aquesta actuació de dijous passat. N'ha parlat la nova portaveu del govern, Sílvia Paneque.
La voluntat i el que es persegueix amb aquesta visita és mostrar per part del president i de la consellera el seu ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra, a la Policia de Catalunya.
Aquest matí el govern de Salvador Illa ha fet la seva primera reunió. Quines mesures ha aprovat Palau de la Generalitat? Núria Oriol.
Bon dia. El govern s'ha estrenat en la seva primera reunió amb la creació del nou comissionat de barris que liderarà l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Martí. L'executiu recupera així un pla impulsat durant el tripartit de Maragall i es converteix en una de les prioritats ara també de l'executiu de Salvador Illa. I el segon acord aprovat també en aquesta primera reunió de govern, la ratificació de Pere Macias com a comissionat pel traspàs integral de Rodalies en homenatge durant l'executiu sortint d'Aragonès.
Ja fa dos mesos de l'entrada en vigor de l'amnistia i només s'ha aplicat a un centenar de persones de les prop de 500 que se n'haurien hagut de beneficiar. I això passa perquè molts tribunals hi estan posant traves.
Al Catalunya migdia sentirem què diu sobre això el govern espanyol i també Junts, que creu que s'haurien de començar a activar querelles per prevaricació contra alguns jutges.
Això en un dia en què estem molt pendents de Grècia, que ja fa tres dies que treballa per contenir un incendi importantíssim a prop de la capital d'Atenes.
Una persona morta en un suburbi a uns 14 quilòmetres del centre de la ciutat, on en aquestes últimes hores s'han cremat desenes de cases i empreses. El balanç fins ara és d'unes 100.000 hectàrees cremades i 50.000 persones desallotjades. Aquests veïns expliquen horroritzats el que estan vivint.
Els carrers estan plens de foc, Periclo s'ha tornat a cremar i això és un desastre. Els helicòpters poden ruixar-ho amb aigua, però no hi ha forces terrestres dels bombers per evitar que el foc es revifi.
És una gran decepció perquè no hi ha prou seguretat. Són les nostres cases les que es cremen. Els pobres que hi vivim, com ens sentim? És una sensació estranya.
La inflació baixa per la moderació dels preus de l'electricitat i els aliments.
I ho fa 7 dècimes fins al 2,9% aquest juliol. De tota manera, encara estem a gairebé un punt del que el Banc Central Europeu considera adequat per abordar baixades d'interessos més potents.
I al Pròxim Orient, avui més de 2.000 colons jueus han entrat a l'esplanada de les Mesquites, a Jerusalem, que és el tercer lloc més sagrat per a l'islam, acompanyats, això sí, d'un dels ministres d'extrema dreta de Netanyahu. A Cisjordània, mentrestant, l'exèrcit d'Israel continua matant gent i un lloc especialment mortífer és Jenin, on tenim els nostres enviats especials, José Antonio Muñoz i en Vicent Mifsud.
A Cisjordània han mort 650 palestins des que va començar la guerra a Gaza i Jenin, així on estem, és una de les ciutats amb més enfrontaments armats i incursions de l'exèrcit israelià. En l'última van matar 6 joves. El pare d'un d'ells ens ha explicat que els soldats no deixaven evacuar ni atendre els ferits.
I en el temps de la cultura intentarem aclarir què està passant amb els correfocs de Gràcia que s'haurien de fer aquesta festa major, però que hores d'ara estan prohibits. I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports avui amb un nom propi, Marta García.
El de Sergi Roberto, que s'ha acomiadat avui del Barça després de 18 anys en el club. El migcampista de Reus ha recordat la seva trajectòria, agraït el suport dels companys i treballadors i ha lamentat no haver-se pogut acomiadar de l'afició. Ampliarem tota aquesta informació i caldrà també fer anàlisi de la derrota ahir en el Gamper. Mentrestant, en Girona han presentat Oriol Romeu, que torna al club, i la bandera olímpica ja ha arribat a la seva nova destinació, Los Angeles.
I les carreteres com les tenim? Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs hi ha un punt complicat a aquesta hora i és el fet que es troba tallada la P7 a la Jonquera, sentit França, per un camí articulat accidentat. El remolc que ha quedat travessat enmig de la calçada. S'estan fent desviaments per la sortida des de la P7, que és la sortida de Figueres Nord, i ha quedat una cua de vehicles atrapada d'uns 7 quilòmetres fins al punt de l'accident, a la P7, a la Jonquera, direcció cap a França. A més, la via paral·lela, que és una altra opció, la Nacional 2 a la Jonquera, també va amb retencions des de fa una estona. I a la resta de carreteres doncs queden aturades, per exemple, però puntuals, a l'autovia 7 a Tarragona, sentit cap a Barcelona, o també a la C31 de Vilanova a Cubelles, C17 a Canovelles, sentit sud, o la C63 a Lloret de Mar, direcció cap al sud.
I el temps?
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, tindrem canvi de temps aquestes pròximes hores. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, de fet, ja el tenim a sobre amb aquestes tempestes, ruixats, calamarsades i pedregades que estan caient a punts del Segrià, també del Pla de Lleida, i també una línia de tempestes que ara mateix està creuant l'àrea de Tarragona, del Baix Penedès, a Noia, i que es desplaça també al Penedès i cap al Baix Llobregat. Línies de tempesta, ruixats i tempestes intenses, les que s'esperen durant les properes hores al sector del Pirineu, a Ponent i també cap a les Terres de l'Ebre. Tindrem una tarda del tot insegura, i no només això, sinó que hem de parlar també del descens de les temperatures molt marcat. Ahir, sort, aquesta hora tenia una temperatura al voltant dels 35 graus i ara mateix només és de 20 graus. Això fa que tingui una temperatura, una davallada de 15 graus. Aquesta situació d'inestabilitat molt marcada tindrà continuïtat demà. Atenció a la jornada de demà, perquè la Catalunya central prelitoral, litoral, entre el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre i l'àrea de la Selva, s'esperen ruixats i tempestes que poden ser intenses. En alguns punts es poden acumular fins a 40 o 50 centímetres, 50 litres per metre quadrat. Demà, temps tan inestable com dèiem com avui, amb tramuntana la que bufarà el sector de l'Empordà i temperatures encara més baixes que avui.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. El Ministeri de l'Interior es desentén de la no detenció de Carles Puigdemont dijous passat a Barcelona i defensa que van oferir ajuda als Mossos però que la van rebutjar. És el que recull l'informe que el ministre Fernando Grande Marlaska ha enviat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que els va reclamar els detalls per investigar aquest fracàs de l'operatiu. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, el Ministeri de l'Interior reconeix que se'ls va escapar Carles Puigdemont, que no el van detectar a cap frontera, però s'excusen i diuen que no hi van poder fer més perquè per la llibertat de circulació entre països europeus no podien fer controls més estrictes. Interior es defensa, per tant, davant del jutge Llarena i li responen que eren els Mossos els que controlaven el dispositiu a Barcelona i afegeixen que en cap moment els van demanar ajuda, tot i que la van oferir. Diuen que la policia espanyola i la Guàrdia Civil només es van activar quan Puigdemont ja havia desaparegut i que van muntar controls a ports i aeroports i a carreteres secundàries, però no a l'autopista que controlaven els Mossos d'Esquadra. És el que recull l'informe que Interior ha enviat aquest matí al jutge Pablo Llarena, que divendres va reclamar tant als Mossos com al Ministeri que li detallessin quin operatiu havien muntat per complir l'ordre de detenció i també els demanava noms i cognoms als responsables per investigar si van cometre algun delicte.
Doncs el govern evita mullar-se sobre l'operatiu policial de dijous passat, però el primer que farà Salvador Illa com a president de la Generalitat demà serà anar a visitar el complex Egara, que és la seu central dels Mossos d'Esquadra. Amb aquesta visita, Illa vol expressar el seu suport al cos en uns moments difícils, ho ha anunciat la portaveu del govern després de la primera reunió que s'ha fet de l'executiu socialista i que ja ha tancat els primers acords. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. La primera visita oficial del president Salvador Illa serà demà, com deies, per donar suport als Mossos d'Esquadra al complex central de Sabadell. Això en un moment complicat pel cos, àmpliament qüestionat pel dispositiu policial activat dijous per detenir Carles Puigdemont. L'anunci l'ha fet la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que aquest migdia s'ha estrenat en el càrrec aquí al Palau de la Generalitat després de la primera reunió del govern.
Estem convençuts que el grandíssim gruix de cos policial i de la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya tenen un compromís ferm amb les seves institucions i el seu comportament i servei públic és exemplar. I si hi ha algun comportament que no entra en aquesta defensa que faig, hi ha vies doncs per depurar.
I ha concretat, d'altra banda, les dues primeres mesures aprovades en aquest primer Consell de Govern, la creació d'un nou comissionat de barris que liderarà l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Martí. L'objectiu és millorar la vida de pobles i ciutats, especialment dels municipis i barris més vulnerables. Es converteix així en una de les prioritats del nou govern de Salvador Illa, que recupera una de les mesures estrella activada pel tripartit de Maragall i continuada després pel de Montilla.
Una eina veritablement transformadora que ha impactat molt directament en la millora de la qualitat de vida, reemprendre i impulsar la llei de barris com una de les prioritats estratègiques.
I l'executiu ha ratificat també la seva primera reunió Pere Macias com a comissionat pel traspàs integral de Rodalies, ja anomenat durant el govern sortint d'Aragonès. Primers acords de l'executiu de Salvador Illa. Els propers no arribaran fins al dimarts 27 d'agost, ja que la setmana que ve no hi haurà la reunió habitual ni roda de premsa pels problemes de conciliació d'agenda en ple mes d'agost.
És 13 d'agost i ja fa dos mesos de l'entrada en vigor de l'amnistia i només s'ha aplicat a un centenar de les prop de 500 persones que se n'haurien hagut de beneficiar. Això vol dir que s'ha amnistiat menys d'una quarta part dels afectats. Molts tribunals hi han posat traves i el que estan fent és dilatar l'aplicació de la llei amb consultes al Tribunal Constitucional o a la Justícia Europea, que poden trigar ara mesos a resoldre's. Paula Bruixats, tornem a Madrid.
Sí, qui ha trobat més traves són els líders polítics del procés, als quals el Suprem els nega l'amnistia per la malversació, però també estan tenint problemes els manifestants independentistes, i és que només s'ha amnistiat un 10% dels 400 activistes que hi aspiren, segons els càlculs que fa Alerta Solidària. Sentim Martí Majoral, que és el seu portaveu.
S'està aplicant de manera molt més lenta del que totes hauríem desitjat, però que és curiós, la llei no és igual per a tothom, sinó que els policies els han amnistiat molt ràpid, en canvi els manifestants ens trobem tota mena de traves.
I l'amnistia tampoc arriba per als dirigents del sotogoverno del 2017, com Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, ni per als polítics investigats pel Tribunal de Comptes. Tots dos casos ja s'han portat a la justícia europea, que ara haurà de decidir. Per ara, també s'ha negat l'amnistia als 12 CDRs de l'operació Judes i als investigats per la suposada trama russa del procés, que també esquitxa Puigdemont. En canvi, en aquests dos mesos, la justícia sí que ha amnistiat alguns càrrecs municipals i l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, que també tenia un delicte de malversació.
Ho dèiem, aquesta llei donava dos mesos als jutges per aplicar-la i veiem aquests casos pendents que encara hi ha. Ara, quant temps pot passar perquè tot això es resolgui?
Sí, els jutges tenien dos mesos per fer un primer moviment i defensen que l'han fet, encara que sigui per descartar l'amnistia. Ara, totes les negatives es poden recórrer al Constitucional o a la Justícia Europea. Els líders del procés, de fet, confien en el Constitucional, però no podran picar aquesta porta fins que el Suprem els ho permeti, i d'això poden passar setmanes. Al Constitucional hi ha pendents un parell de casos de manifestants, i els que ja s'han portat a la Justícia Europea doncs trigaran mesos a resoldre's. Hi ha també afectats que no han demanat l'amnistia, com són Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, però el jutge els la podia aplicar d'ofici i de moment això no ha passat.
Doncs aquest és el retrat a dia d'avui, dos mesos després, i Junts per Catalunya es queixa que el govern espanyol no està fent prou perquè tots els jutges apliquin la llei. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i ha demanat al govern de Pedro Sánchez que no es quedi de braços plegats i que faci tot el que pugui perquè els dirigents independentistes siguin amnistiats. Marta Corbalan.
Turull creu que alguns jutges estan prevaricant quan es neguen a aplicar l'amnistia i per això ha demanat a la Fiscalia i a l'Advocacia General de l'Estat que ho denunciïn.
Si algú sap que es comet un delicte, i això presumptament és un delicte, de prevaricació, és a dir, jo a aquest senyor no li aplico la llei d'amnistia quan diu que s'han d'aixecar les mesures cautelars, doncs s'ha d'actuar. I aquí hi ha una Fiscalia General, i aquí hi ha una Advocacia de l'Estat.
Poca estona després de les crítiques de Junts, el govern espanyol ha sortit a defensar-se. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha assegurat que estan fent tot el que està a les seves mans perquè s'apliqui l'amnistia, però ha evitat crítica obertament als jutges.
Todas las partes que están allí personadas, incluyendo la Abogacía del Estado, incluyendo la Fiscalía, han recurrido esa resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley.
Segons el ministre, els recursos que han presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat és tot el que poden fer per ara.
Ara Ara és un quart de tres, situem-nos a Grècia, on ja hi ha la primera víctima mortal de l'incendi que crema des de diumenge tocar d'Atenes. Avui els bombers han aconseguit frenar l'avanç de les flames, però aquest foc continua tenint centenars de petits focus dispersos que estan actius, Montse Poblet.
Si els bombers han trobat aquest matí el cos carbonitzat d'una dona d'uns 60 anys dins la seu d'una empresa a Brilícia, una zona del nord d'Atenes que ha quedat arrasada per les flames. Més de 700 bombers grecs amb el suport d'efectius de França, Itàlia, Sèrbia, la República Txeca, Turquia i Romania continuen treballant per apagar l'incendi, que ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 50.000 persones. Els que ho estan vivint relaten així el que està passant.
Fa molta por veure-ho tot així, amb el fum, veure com passa el foc i no poder fer res.
És una gran decepció perquè no hi ha prou seguretat. Són les nostres cases les que es cremen. Els pobres que hi vivim, com ens sentim? És una sensació estranya.
L'incendi va començar diumenge a Bàrnabas, a uns 35 quilòmetres al nord-est d'Atenes, per causes que encara no s'han aclarit, i va avançar molt ràpid i sense control, atiat pel vent, que avui ja ha baixat d'intensitat, facilitant la feina dels equips d'extinció. Grècia està en alerta màxima per perill d'incendis a causa de l'onada de calor que situa els termòmetres al voltant dels 40 graus. Les temperatures extremes també afecten altres punts d'Europa, com Itàlia, on el Mont Blanc, el cim més alt del continent, de 4.805 metres d'alçada, ha estat per sobre dels 0 graus durant 33 hores seguides, el període més llarg mai registrat.
Doncs tenim una mica d'alè per les nostres butxaques, la frenada del preu dels aliments i de l'electricitat, entre altres qüestions, modera ara la inflació. El juliol es va situar en el 2,9% a Catalunya, que són 7 dècimes menys que el juny. L'escalada del preu de l'oli és d'oliva, es conté amb la rebaixa de l'IVA, però no s'atura. Jordi Canal.
Malgrat el tipus zero que se li aplica des de l'1 de juliol, l'oli és encara un 38% més car que un any enrere. La mesura sí que l'ha abaratit respecte als últims mesos. Els aliments en general segueixen aquesta mateixa tendència. La inflació de l'alimentació baixa al 3,1%, són 7 dècimes per sota de la taxa anual registrada al juny. Un altre dels productes que afavoreix aquesta moderació de la inflació és l'electricitat. El preu de la llum, tot i que s'ha encarit aquest estiu, se situa per sota del que costava el juliol de l'any passat. També hi ha contribuït que els preus de l'oci i la cultura han pujat a un ritme més baix que fa un any.
Catalunya migdia.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Nou Electro 3 en el Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics.
Philips.
Nilfisk.
AEG.
Haier.
Lieber.
Bissell i moltes més.
El frigorífic, el forn, l'aspiradora.
Tot en el Nou Electro 3 amb el 15% addicional.
Només fins al dimecres 14 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Ara passen 2 minuts d'un quart de tres. Comencem amb la informació internacional i ens situem al Pròxim Orient. Allà més de 2.000 colons jueus han entrat a l'esplanada de les mesquites. Això és a Jerusalem i és el tercer lloc més sagrat per l'islam. Ho han fet escortats per la policia israeliana en un recinte que, segons l'statu quo vigent des del 1967, està reservat únicament al culte dels musulmans. Entre ells hi havia el ministre d'extrema dreta, Itamar Ben-Gvir, que ha hissat una bandera israeliana. Mentrestant, a Cisjordània, l'exèrcit hebreu ha mort 2 palestins en aquestes últimes hores i han derrocat les cases de palestins empresonats. Una de les ciutats on hi ha hagut més morts en incursions dels soldats hebreus és justament Jenin, i allà hi tenim els nostres enviats especials, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Bon dia.
Jenin és una de les ciutats més castigades a Cisjordània des que va començar la guerra a Gaza. En l'última incursió a l'est de la ciutat van matar 6 joves. A les portes de la casa d'Ali Abu Hiyab encara es veuen els impactes de les bales. Entre les víctimes, el seu segon fill.
Estava assegut amb nosaltres i va sentir un soroll a fora. Ma mare, la seva àvia, li va dir que tornés cap a dins. Jo vaig dir que no passava res, que anés a veure els seus amics. Vaig anar-li al darrere, però va sortir i ja no va tornar.
El van haver d'evacuar fent un forat a la paret de la casa i va morir hores després. Ali ens diu que no hi havia combatents i que els soldats van actuar sense deixar ajudar els ferits i de forma desproporcionada.
Hi havia un noi mort al costat de la paret del costat de casa i van empantar el meu cotxe sobre el seu cos amb un jeep i el van destrossar. Havien vist una bossa al cotxe i es pensaven que hi havia armes, però no n'hi havia.
A Cisjordània han mort 650 palestins des que va començar la guerra a Gaza i s'ha detingut centenars de persones.
Doncs, malauradament, hem d'anar d'una guerra a l'altra. Els combats són intensos també a la regió russa de Kursk, una setmana després que l'exèrcit d'Ucraïna hi engegués la incursió més important en territori enemic. Ucraïna afirma que hi controla ja una superfície comparable a la comarca del Bages, però Rússia ho nega. Tot i això, ja ha evacuat, això sí, 200.000 civils, Eva Pineda.
L'exèrcit rus ha contraatacat, ha tret tota l'artilleria des de drons a míssils, però la moral ucraïnesa és alta. L'estat major de Kiev ha restringit els moviments civils prop de la frontera per evitar sabotatges. Intenten guanyar terreny a les regions russes de Kursk i Belgorod després d'aconseguir controlar uns 1.000 quilòmetres quadrats que Moscou redueix en menys de la meitat. Així ho anunciava el cap de l'exèrcit ucraïnès a les màximes autoritats.
Continuem amb les operacions ofensives a la regió de Kursk, que en aquests moments tenim sota control uns 1.000 quilòmetres quadrats del territori de la Federació Russa.
El president ucraïnès espera que aquesta ofensiva forci Rússia a buscar la pau, però res fa preveure aquest desenllaç. Segons els analistes, el factor sorpresa ha estat clau per l'avanç de Kiev. De tota manera, és difícil saber fins a quin punt aquest atac canviarà el curs de la guerra. De fet, una responsable de la intel·ligència russa, citat per l'agència estatal RIA, ha acusat Zelensky d'haver agafat un camí de bojos que amenaça d'escalar el conflicte més enllà d'Ucraïna.
Doncs el tema ara fins a Veneçuela. Allà el Parlament, que ja ho sabeu, és afí al chavisme, reprèn avui les sessions per aprovar dues lleis que intenten limitar els moviments de l'oposició. L'objectiu és regular, per una banda, el finançament de les ONGs i, per l'altra, les xarxes socials, a les quals Nicolás Maduro atribueix tots els mals. L'antichavisme manté la reivindicació que va guanyar les eleccions presidencials ara fa 15 dies. Anem fins allà, fins a Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. El govern veneçolà està convençut que les xarxes socials són l'eina que facilita als antichavistes distribuir el que considera són campanyes d'odi i també incitació a la violència. Violència que no només fomenten, creu el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, els qui el volen veure fora del poder, una conxorxa internacional de l'extrema dreta, assegura Maduro, sinó també els qui dirigeixen aquestes mateixes xarxes socials, com per exemple WhatsApp o la xarxa X. D'aquí que ja es prepari el que seria la teranyina legal per bloquejar el seu ús al país sud-americà, com detalla el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
Para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas.
Des de Nacions Unides s'ha alertat sobre les detencions a opositors que consideren arbitràries i desproporcionades. Més de 2.300 persones ja detingudes a Veneçuela. Al mateix temps que rebutgen des de la ONU les limitacions que es volen aplicar a les ONGs pel chavisme, són cortines i façanes per accions terroristes.
I atenció a tots els que feu servir Twitter. Donald Trump i Elon Musk han intercanviat aquestes últimes hores teories radicals en una entrevista que s'ha emès justament per aquesta xarxa social, l'antiga Twitter, ara es diu X, en què els dos multimilionaris han comparat els immigrants en situació irregular amb zombis i han ironitzat també sobre el canvi climàtic. Mireia Sala.
Sí, l'entrevista d'Elon Musk a Donald Trump ha començat amb retard per problemes tècnics que el propietari d'X ha atribuït a un ciberatac massiu. La conversa s'ha fet el mateix dia que el candidat republicà a la Casa Blanca ha tornat a piular en aquesta xarxa social després de 3 anys de silenci. En cap moment Musk ha posat en dubte les falsedats de Trump i ha qualificat Kamala Harris de candidata de l'extrema esquerra. El candidat republicà Donald Trump ha parlat d'aquesta manera de la seva rival.
És terrible, però avui hi ha algunes fotos on surt bastant bé a la revista Time i sembla l'actriu més bonica de tots els temps. Sembla un dibuix. De fet, s'assembla molt a una gran primera dama, Melania.
Durant la conversa, Trump ha tornat a carregar contra la política internacional de Biden i ha dit que si governés ell no hi hauria ni guerra a Ucraïna ni conflicte al Pròxim Orient.
Catalunya migdia, amb Sara Riera.
Falten 5 minuts per 2:45, tornem cap a casa. L'Ajuntament de Barcelona prorroga 4 anys la prohibició de rutes nocturnes de consum d'alcohol organitzades per establiments del districte de Ciutat Vella. També manté les limitacions per als grups turístics. Fins ara, aquests decrets es renovaven cada any, però ara el consistori blinda les prohibicions directament, com diem, 4 anys fins al 2028. Sara Canyete.
Sí, la prohibició de les anomenades rutes de borratxera ve de lluny, des del 2012, i en els últims 3 anys s'han posat més d'un miler de multes. L'import de les sancions pot arribar a els 900 euros i el consistori també valora apujar-les. Albert Batlle, tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, diu que Barcelona té una guerra oberta contra aquestes activitats.
Rutes alcohòliques, aquesta és una guerra que l'Ajuntament té establert contra aquest tipus d'activitats, les anirem incrementant, per tant, doncs, intentarem també en reforçar el règim sancionador i, per descomptat, també monitoritzar les xarxes per detectar els anuncis que es puguin fer per potenciar aquest tipus d'activitats.
L'Ajuntament també prorroga durant 4 anys el decret que limita els grups turístics a 20 persones i estableix aforaments limitats de grups en espais de la ciutat que ja estan molt saturats, com el Fossar de les Moreres o la façana de Santa Maria del Mar.
I encara a Barcelona, fa pocs minuts, atenció, que s'ha reobert de manera parcial l'accés a l'edifici Godó. Està situat, ho sabeu, a la confluència de la plaça Francesc Macià i l'avinguda Diagonal de Barcelona, molt a prop d'aquí casa nostra, de Catalunya Ràdio. El gratacel estava tancat per un incendi que s'hi ha declarat aquesta matinada, Cristian Roldán.
Mica en mica s'està recuperant l'activitat a l'interior de la Torre Barcelona. De moment es pot accedir fins a la planta 15. De fet, els treballadors de RAC1 tot just han reactivat la seva missió des dels seus estudis. L'entrada de personal es combina, això sí, amb les tasques dels bombers que segueixen investigant les possibles causes del foc. L'incendi s'ha originat pels vols de les 4 de la matinada en un despatx d'advocats de la planta 20 i ha afectat les dues plantes superiors a causa del fum. En aquell moment, a l'edifici només hi havia dues persones, el responsable de seguretat i un treballador de RAC1, Xavi Sala, que ha explicat a Catalunya Ràdio com ha estat aquesta evacuació.
Just després ja han arribat els bombers, hem pujat fins a la 15 i a partir d'aquell moment ells ja han començat a pujar per l'escala fins a dalt i ja s'han trobat l'incendi. A partir d'allà ha començat a caure vidres, ferros, plàstics...
Tot i que l'afectació material és ben visible des de l'exterior, no hi ha hagut cap ferit. Segons ha detallat el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, l'estructura de l'edifici ha facilitat la feina dels bombers.
És un edifici molt estanc, també, per tant, també molt segur des del punt de vista tècnic, però el que s'ha provocat és una gran fumera, el que ha obligat a l'evacuació. Els bombers seguiran treballant. En principi, la previsió és que això pugui afectar durant tot el dia d'avui.
En l'extinció del foc hi han participat 17 dotacions de bombers i també s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i dels serveis d'emergències.
I encara us expliquem que ha mort un excursionista al Pedraforca. És un home de 58 anys que havia sortit sol d'excursió per fer el cim pujant per la via Estassa, en Montse Poblet.
Els bombers han activat l'operatiu de recerca després que una persona de l'entorn de l'excursionista ha alertat al 112. L'home havia sortit de matinada i havia deixat el cotxe aparcat a l'aparcament que hi ha a prop del refugi de la via Estassa. S'han activat 5 dotacions, entre les quals els equips del grup d'actuacions especials de muntanya. Després d'un parell d'hores de recerca, escalant per sota d'aquesta via i caminant per la cara nord del Pedraforca, han localitzat el cos a la part baixa de la muntanya. Els Mossos han fet l'aixecament del cadàver, que s'han endut en helicòpter.
Anem ara fins a Viella. L'Ajuntament d'aquesta ciutat reclama a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre poder netejar els marges de la Garona. Des de les greus inundacions de l'any 2013 no s'ha fet cap intervenció en el tram d'aquest riu que travessa la capital aranesa i això suposa, segons el consistori, un perill greu. Viella, Sofia Cabanes.
L'acumulació de vegetació i arbres als marges de la Garona ha arribat a tal punt que en cas de crescuda podria provocar danys importants, segons alerta l'Ajuntament de Viella. El consistori fa més de 3 anys que reclama a l'organisme de Conca poder netejar els marges i ara que ho té tot a punt, la Che ho ha aturat per falta de permisos. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Estem rectificant aquest projecte i demorarem que ens puguem dar autorització per poder limpiar el riu. No ho hem això, preus, haurem el projecte, i ara resulta que no haurem el permís de poder.
Els grups municipals també reclamen la implicació de les administracions competents per desencallar la situació.
Funcionaris de presons han protestat aquest matí davant la majoria de centres penitenciaris del país per reclamar més seguretat. Ho fan com un avís al nou govern de Salvador Illa, que ja sabeu que va prendre possessió ahir mateix. La mobilització vol recordar l'assassinat d'una cuinera que treballava al centre de Mas d'Enric al Catllà. Anem fins allà, Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Una cinquantena de treballadors i treballadores s'han concentrat aquest matí davant la porta principal de la presó de Mas d'Enric del Callà al Tarragonès per reclamar seguretat i més mitjans per gestionar el dia a dia del centre penitenciari. Avui, que fa 5 mesos que va ser assassinada una cuinera a mans d'un pres, el Marc, el cap d'unitat del mòdul 3, ha demanat al nou govern que se'ls consideri agents de l'autoritat i ha reclamat un canvi en la política penitenciària.
Anem a veure si el nou conseller, Ramon Espadaler, fa una neteja i canvien les polítiques penitenciàries, perquè amb aquestes armes no podem treballar. Nosaltres treballem amb un pati, 3 funcionaris o 2, amb 120 interns, amb un boli i una clau.
Segons els sindicats, les agressions per part dels interns s'han triplicat en 3 anys. A Mas d'Enric, diuen, hi caldrien uns 100 treballadors més.
I atenció a aquesta notícia que us expliquem ara. L'Hospital Germans Trias i Pujol lidera el primer estudi a escala mundial que demostra que les teràpies personalitzades són molt més eficaces que el tractament estàndard en una malaltia hormonal rara que provoca greus deformacions i diversos problemes de salut. Es diu acromegàlia. El que han fet aquests investigadors ha estat establir un protocol a seguir amb diferents marcadors per saber quina teràpia serà la més adequada per cada pacient. Purificació Barceló.
Sí, amb això han aconseguit un èxit d'un 80% en el tractament que es dona a aquests malalts, un fet molt important tenint en compte que la patologia es diagnostica fins a 10 anys tard. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Manel Puig, cap del grup de recerca en endocrinologia de l'hospital.
Els que anaven amb el grup de biomarcadors arribaven a un 80% de control als 6 mesos contra un 40% en els pacients que anaven amb la teràpia habitual. Pràcticament hem doblat la taxa d'èxit i en menys temps.
Ara caldrà que els gestors de salut i els reguladors apostin per aquests protocols, encara que suposi tractar en primer terme aquests malalts amb fàrmacs que puguin ser més cars. I el següent pas serà fer més recerca per intentar trobar altres indicadors que permetin diagnosticar la malaltia de manera precoç.
Catalunya migdia.
Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
I cuideu els avis que se la beguin.
Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
I no sortir de casa quan fa calor.
Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
Apa, adeu, feu bondat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Entrem ara en el temps de cultura. Ara mateix, a les Festes de Gràcia a Barcelona, no hi hauria correfocs. Els grups polítics, amb representació al ple del districte, no els han autoritzat a causa de les discrepàncies entre la coordinadora de colles de cultura de Gràcia i la Colla Vella. A veure, Valeria Obereda, què ha passat?
Doncs que les dues entitats van discutir per l'ús de la pirotècnia a l'inici de la Festa Major de fa un any i la Colla Vella va acabar marxant de la coordinadora. Ara, a un dia perquè comencin les festes, intenten acostar posicions. Sentim el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.
Esperem, abans que comencin les festes, que els pares es puguin posar d'acord. Si no hi ha acord, doncs el districte ja ha comunicat que no s'autoritzaria aquesta activitat. Per tant, aquí és un conflicte intern que es produeix en el si de la Festa Major i el que hem d'expressar des del districte de Gràcia de que pugui haver-hi un punt de concòrdia que eviti que s'hagin de suspendre aquestes activitats.
Mercè Amell, presidenta de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, creu que el districte ha apurat massa per prohibir els correfocs.
Sí,
aquest cop sobre la taula que ha fet els partits polítics l'haguessin fet fa una setmana, potser hagués sigut més fàcil trobar una solució. Ara, si no trobem una solució, és perquè ho han fet una mica tard.
I Pau López, de la Colla Vella, diu que els correfocs han d'estar per sobre de les discrepàncies que hi pugui haver.
Per més que una colla s'emprenyi, que una coordinada s'emprenyi, que un districte s'emprenyi, seran opcions personals, però la cultura popular està per sobre d'això, i precisament és per això, és la cultura del poble. Vull dir, no és ni d'una entitat, ni d'una persona, ni d'una colla, ni molt menys d'un ajuntament, vull dir, passa per sobre de tot això.
Ara, si volen correfocs a Gràcia, caldrà una entesa abans de dijous.
Is this really where you want to spend the rest of your life?
You know I don't.
Dijous s'estrena una nova entrega de la saga d'Alien Romulus, una de les pel·lícules més esperades de l'any. La dirigeix l'uruguaià Fede Álvarez, és expert en el cinema d'acció i aventures, un enamorat del film original del 1979. Després de la primera mundial d'ahir a Londres, aquest matí s'ha presentat a Barcelona, Marc Garriga.
Alien Romulus és el retorn al cinema de terror pur del primer film de Ridley Scott. Els efectes especials més artesanals i a la por que porta una figura, el xenomorf, el qual l'han humanitzat fins a límits inesperats perquè el que fa més besarda d'ell és la seva aparença humana. Així ens ho explicava el director Fede Álvarez.
La primera pel·lícula és molt senzilla, dentro de tot. Hay siete personajes, van muriendo uno tras de otro, y cuando ya se murieron tres, hay uno que dice voy a ir al sótano a buscar esto. ¿Te acompaño? No, estoy bien. No, ¿cómo que estás bien? Murieron tres ya, bueno, va igual y se muere. Esto no es así, es un poco más sofisticado, pero sí es un intento de llevarla de nuevo a su pureza del cine de terror.
L'objectiu és que com a espectadors puguin conviure les noves generacions, d'aquí que tots els personatges siguin nous, excepte un que no revelarem, amb els fans dels films originals que reviuran durant bona part del metratge el que van experimentar el primer cop que van entrar en contacte amb la saga. Per això, l'acció s'ha situat només 20 anys després de la primera entrega, tot i que seria a la pràctica el novè film, però enllaça perfectament entre el primer i el segon títol. Al final ja no agrada a tothom, però el resultat global és realment espectacular.
El personatge de Hellboy, el dimoni vermell creat per Mike Mignola, celebra 30 anys, un aniversari que coincideix amb la publicació fa pocs dies de Morado, el volum número 30 de la... Enamorado, volíem dir, m'he equivocat. El volum número 30, la Valeria em mira rient, sí. D'Enamorado, el volum número 30 de les seves aventures per part de Norma Editorial, que és qui publica aquestes històries en castellà, Valeria.
Sí, la setmana que ve publicarà el número 31. De fet, la història de Hellboy ja està acabada, però ara s'expliquen aventures que van quedar pendents, com és el cas d'Enamorado. Sentim l'editor de la línia de còmic americà i llibres il·lustrats de Norma, Arnau París, en declaracions a la CN.
Doncs aquest volum 30 explica una història, un personatge que coneix el Hellboy, una arqueòloga, on bueno, surt una mica l'amor. Però és una història, diguem, del passat, de la història de Hellboy.
Hellboy és un dimoni invocat durant la Segona Guerra Mundial pel mag rus Rasputin, que treballa pels nazis. Les seves aventures van arribar a les llibreteries americanes el 1994. Aquí es van publicar un any més tard en castellà. També se n'han fet diverses pel·lícules, la primera fa 20 anys, dirigida per Guillermo del Toro.
Canviem ara radicalment de qüestió. El costum de posar una primera pedra quan es construeix un edifici singular, afegint-hi, per exemple, els diaris del dia, ve de molt lluny. Els arqueòlegs acaben de trobar una nova referència al jaciment d'Empúries a l'Alt Empordà. És una gerra de ceràmica de fa 2.500 anys enterrada sota els murs d'una de les primeres cases de la ciutat grega. Girona, Fèlix Martín.
En aquesta petita gerra hi ha dibuixada una escena d'esports amb la silueta d'un atleta. Segurament formava part d'una ofrena de quan es va construir un dels primers habitatges al costat del port. Un costum ancestral, encara vigent avui, com ha recordat l'arqueòleg Pere Castanyer.
Quan es posa la primera pedra de la construcció d'un gran edifici, doncs fem un forat al terra i posem un diari, alguna moneda doncs, vigent, que són, no són altra cosa que el que varen fer aquests grecs quan varen fundar la ciutat grega d'Empúries.
Durant els treballs d'arqueologia d'aquest estiu a Empúries també hi han trobat monedes de l'època, un braçalet i, entre d'altres, el que podrien haver estat uns antics forns per treballar el ferro i que encara contenien cendra.
<t 'en> Aquesta segur que us sona. Netflix dona llum verda una nova sèrie d'animació sobre els caçafantasmes. Es farà amb la tècnica d'animació 3D i quedarà lligada a les dues pel·lícules estrenades aquests últims anys, Caçafantasmes Más Allá i Imperio Helado, Montse Pujol.
Precisament els productors executius seran els directors d'aquests dos films, Jason Reitman, el fill d'Ivan Reitman, director de les dues primeres cintes originals dels anys 80, i Gil Kinnan. Aquesta serà la tercera sèrie d'animació de la franquícia després de Los Auténticos Cazafantasmes, que es va emetre a finals del 80 i principis dels 90 del segle passat, i El regreso de los cazafantasmes, també dels anys 90.
Catalunya migdia.
Falten 20 minuts per les 3, som en el temps d'esports. Sergi Roberto ha dit adéu al Barça. El migcampista de Reus s'ha acomiadat avui en un acte purament institucional, Marta García.
I quan parlava s'ha emocionat al recordar el seu pas pel club i ha deixat clar també que li hauria agradat acomiadar-se de l'afició. Entre els presents avui en este acte, el president Laporta, l'actual plantilla, però també noms com Juan Carlos Unzué, Puyol, Piqué o Xavi Hernández. Sergi Roberto ha dit, per tant, adéu al Barça després de 18 anys en el club. Ho ha fet este migdia en un acte purament institucional on lluïen els 25 títols que ha guanyat Roger Arbussà.
Ha estat un acte curt però emotiu en què no hi ha hagut preguntes dels mitjans de comunicació, segons el club, per petició del jugador, i en què Sergi Roberto s'ha emocionat molt, com deies, sobretot quan ha recordat la seva família i la seva mare, que el va deixar ara fa més de 4 anys, i quan ha agraït també tots aquests anys a l'afició i als companys.
A l'afició m'hagués agradat acomiadar-me de vosaltres al camp, però que sapigueu que estaré eternament agraït per tot el vostre suport i per la vostra exigència que m'ha fet ser el jugador que sóc a dia d'avui. Us portaré sempre al cor. Als meus companys, us desitjo tot el millor. Teniu un futur brillant per davant. I des d'avui, aquí teniu un seguidor més, que us estarà animant a cada partit i celebrant cada victòria i cada títol com un culer més.
Han estat gairebé 20 anys al club, 11 temporades al primer equip, 25 títols guanyats, un exemple de perseverança, i per això, per tot plegat, marxa amb una sensació d'orgull.
Dir-vos que me'n vaig molt feliç i orgullós. Ho he donat tot per aquest club durant 18 anys i el Barça és i serà sempre el club de la meva vida. Aquesta etapa s'acaba, però estic segur que els nostres camins es tornaran a trobar. Visca el Barça per sempre.
Ha sigut, com dèiem, un acte institucional en què Sergi Roberto Arbul han acompanyat tota la plantilla al complet, excompanys seus i també el president Laporta.
Sí, la plantilla hi era tota per acomiadar el fins ara capità, i eren excompanys i llegendes del club, com ara Xavi Hernández, Carles Puyol i Gerard Piqué, i el president, com deia Joan Laporta, que ha fet un discurs final de cloenda en què li ha deixat clar que el Barça sempre serà casa seva, i també li ha dit que ha estat exemplar.
Com a president el que volia és dir això, que ets i història, símbol i, a més, un exemple a seguir. Història del Barça, un símbol del Barça, molt especialment del cor que dius que és del Barça, del tresor aquest que tenim, que és la Masia. Tu ets un símbol i, repeteixo, una persona que has estat exemplar.
I a tot això, dijous comença la Lliga, el Barça juga dissabte en Mestalla contra el València, i tenint en compte el que se va veure ahir a Arbu, encara hi ha faena per fer, eh?
Sí, l'equip està verd, i l'equip va deixar molt males sensacions, no com a la gira de pretemporada, el ritme va ser molt baix, en defensa l'equip va ser molt passiu i va acabar encaixant aquests 3 gols a casa en un gàmper contra el Mònaco. Hansi Flick no estava gens content amb la imatge dels seus jugadors i promet que jugaran millor dissabte en el debut a la Lliga.
I know what the team is able to play.
Sé del que l'equip és capaç. Avui no ha estat un bon partit contra un bon equip com el Mònaco. Contra el València jugarem diferent. Estic convençut que farem una altra actuació.
We'll make another performance.
I encara un altre missatge des del vestidor. Ahir, després del partit, el del capità Marc-André Ter Stegen, que diu que el que va passar al Gamper és un avís.
Y bueno, requería otra cosa del partido de hoy contra un equipo que también está para competir, tiene un equipo muy bueno y entonces los detalles de vez en cuando ya deciden partidos y no es otra cosa en un amistoso que en cualquier partido de la Liga o de la Champions. Así que es un buen aviso y esperemos que en unos días será mejor.
4 dies per l'inici de Lliga, ara mateix hi ha 19 jugadors del primer equip inscrits i hem de pensar que Araujo, Pedri, De Jong, Gavi i Ansu estan lesionats, a més Fermín està de vacances, són 13 jugadors disponibles només, dels quals dos són els porters. Recordem que el club, a hores d'ara, quan falten 4 dies perquè comenci la Lliga, no pot inscriure Dani Olmo.
Mentrestant, el Girona ha presentat avui Oriol Romeu gairebé un any després d'haver-lo perdut quan va fitxar pel Barça. Romeu va dir la setmana passada que tornar al Girona era felicitat. Com se sent el jugador ara mateix, Eduard Solà?
Diu que està molt il·lusionat i que veu el Girona amb molta ambició en una temporada apassionant amb el debut a la Lliga de Campions, que va prendre la decisió de tornar al Girona després d'analitzar tots els pros i els contres i reconeix que la temporada passada al Barça va ser dolenta per ell.
Bueno, la temporada passada meu és... per mi dolenta, no estic content del meu rendiment ni inclús de com vaig gestionar segons quines situacions, però sempre intento extraure coses i vull millorar el nivell de la passada i de l'anterior, i hi ha coses que m'han servit molt i m'han ajudat a, una, poder, per exemple, prendre esta decisió, i dos, a poder, inclús si esta temporada hi ha moments delicats, doncs poder afrontar-los des d'un prisma que ja he pogut viure, no? Llavors poder tornar aquí me facilita poder estar al nivell que jo vull estar.
Oriol Romeu va ser un dels millors migcampistes de la Lliga fa dues temporades al Girona i això va cridar l'interès del Barça, que el va fitxar després d'haver perdut Sergio Busquets. Romeu va començar jugant, però va acabar sent suplent i jugant poc. Tot això diu que no se'n penedeix de la decisió que va prendre.
Ara, per exemple, la decisió que prenc és la que crec que és la millor per mi, que és tornar aquí i poder tornar a seguir creixent com a futbolista. Quan la vaig prendre en aquell moment era poder anar a un repte molt gran i seguir creixent com a futbolista. No va sortir com jo volia, però la decisió era la que veia més oportuna parlar a toro pasado, que diem, és, a vegades, molt fàcil, no? I lo que fas i el que intentes decidir per tu mateix és el que creus que és el millor. El sentiment d'arrepentiment no el tinc.
Oriol Romeu ja va tenir minuts en els dos amistosos a Anglaterra i redebutarà amb el Girona demà passat dijous al Benito Villamarín.
Y esas son las sensaciones de Oriol Romeu. ¿Quiénes son las del Español?
La verdad es que tranquilidad y sabemos que es un activo muy importante para nosotros y no hay nada que no sea la palabra tranquilidad.
I aquesta tranquil·litat de la que parla Fran Gargarzas en relació amb Joan Garcia. Ahir el Club Blanquiblau presentava les tres últimes incorporacions i el director esportiu parlava aixina d'este jugador, el porter, que acaba de guanyar l'or olímpic a París. Seguirà en l'Espanyol, segons expliquen des del club, i Sergi Martínez, justet avui, és quan s'ha incorporat als entrenaments.
L'últim jugador que quedava per tornar als entrenaments, a part de la nova incorporació d'Irving Cardona. D'aquesta manera, Manolo González ja té disponible a tots els futbolistes de la plantilla per preparar el primer partit de Lliga contra el Valladolid. També falta ara per reincorporar-se a Edu Expósito, que recordem que se continua recuperant de la seva lesió. Qui no formarà part més de l'Espanyol és José Carlos Lazo. En un breu comunicat, el club anunciava ahir a la tarda que Lazo no continuaria aquesta temporada al conjunt blanquiblau.
Falta poc per a que comenci la Lliga. De fet, arranca en dos dies, dijous, i els equips, per tant, que segueixen treballant en la posada a punt per a esta primera jornada. Però no són els únics, els clubs, que fan canvis per a esta nova temporada que està a punt de començar. Sergi, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha anunciat modificacions en diferents directrius.
Ara repassem les més destacades. La primera de les principals serà les substitucions. Tant a primera com a segona s'ha aprovat que s'afegirà un canvi extra en cas de commoció cerebral. D'aquesta manera, en cas que un jugador pateixi un cop dur al cap i els metges dictin que no pot continuar jugant, l'equip podrà substituir-lo sense restar un canvi dels 5 permesos. Una altra de les modificacions serà els escalfaments. En aquesta campanya, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha aprovat que puguin estar un total de 5 jugadors per club escalfant, acompanyats sempre del preparador físic.
Doncs això seria el més impactant, segurament, però què més expliquen els àrbitres?
Es manté el mateix ús del VAR. L'objectiu durant aquesta campanya continuarà sent que la sala VAR intervingui tan poc com es pugui, tenint en compte més que s'afegeix l'ajuda del fora de joc semiautomàtic. De la mateixa manera que en l'ús del VAR, els àrbitres mantindran la filosofia d'evitar els anomenats penaltets. Per xiular un penal, l'acció haurà de ser flagrant i més clara. D'aquesta manera, el VAR només entrarà en accions que siguin manifestes i per evitar penals en què el jugador exageri l'acció.
Doncs veurem com resulta tot això, perquè també hi ha accions amb la mà, que sempre són les que generen més dubtes i polèmiques. D'això també n'han parlat?
Sí, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha volgut ressaltar quines quines tenen infracció, i aquestes són les que siguin voluntàries en posició antinatural immediata a gol, encara que sigui accidental. D'altra banda, no seran infracció les que siguin enganxades o properes al cos, que s'hi recolzin o vagin en camí de recolzar-se després d'una pilota jugada pel mateix jugador procedent d'un rebuig d'un company d'equip, un gol posterior a una mà accidental a un company immediatament i gol posterior a una mà accidental del mateix jugador no immediata.
Doncs...
Finalment, també mantindrà la línia habitual de les protestes, únicament es permetrà que sigui el capità aquell que es dirigeixi a l'àrbitre a comentar qualsevol mena de jugada.
Anava a dir que ho haurem de repassar tot perquè són unes quantes directrius les que proposen els àrbitres per esta nova temporada i veurem sobretot com van els primers partits amb aquestes novetats. Després de la publicitat...
Què no hi ha al nostre ADN? Som creatius, expliquem històries, tenim esport, tenim diversitat. Això és Los Angeles.
It's LA.
La bandera olímpica que ja ha arribat a Los Angeles. Com seran els pròxims Jocs Olímpics?
Catalunya migdia.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
En un poblet de Cornualla, hi passa a consulta un doctor infal·lible.
Li tremola la mà.
Resolutiu.
Però què fa? Descartar que estigui mort.
Frank.
Pare.
Però si encara no m'ha dit què li passa a la nena.
Que és molt pesada.
I amb habilitats socials bastant peculiars.
Ell és el doctor Martin Ellingham, el metge del poble.
Sí.
La convivència tindrà diagnòstic favorable? Doctor Martín, cada tarda a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
Ja està en marxa la 34a Olimpíada, que mos ha de durar els Jocs de Los Angeles. La bandera olímpica, vos ho explicàvem ara, ha arribat ja esta matinada a la ciutat californiana, on ja saben que en el 2028 hi haurà canvis respecte a estos Jocs de París que s'han acabat fa pocs dies. No repetirà, per exemple, experiència el breaking, que ha debutat en París, i en canvi al programa d'esports tornen a aparèixer alguns com el béisbol o el softball, que tenen més tradició americana. I, Montse Raya, n'hi ha d'altres que s'estan jugant la seva presència en estos Jocs del 2028.
Sí, com ara la boxa. Als Jocs de Tòquio el 2020, el COI, deixant de banda l'Associació Internacional d'aquest esport, l'IBA, va organitzar el torneig olímpic de boxa. Les tensions entre el COI i l'IBA han tornat a París aquest estiu amb la polèmica per la participació de la boxadora algeriana Iman Khalif. El COI ja s'ha posicionat clarament de cara a Los Angeles 2028. Si no hi ha una federació internacional que no sigui l'IBA el 2025, la boxa deixarà de ser olímpica.
Amb el breakdance fora caldrà veure, doncs, quins seran els quatre esports, els altres quatre esports, que no estaran en el 2028.
I és que Los Angeles proposa 5 nous esports a la cita olímpica d'aquí 4 anys. Hi ha un esport amb molt seguiment als Estats Units, com ara el béisbol i la seva variant, el softball, que tornen després de ser als Jocs de Tòquio. I serà també el criquet, un esport amb molts adeptes a la zona d'Àsia i al Pacífic. Els últims Jocs en criquet van ser a París el 1900. El futbol flag, una versió del futbol americà, però amb un contacte entre jugadors més reduït, també serà olímpic a la pròxima cita. Hi haurà competició de lacrosse, un esport molt popular a la costa est dels Estats Units i al Canadà. És un esport amb dos equips de 10 jugadors que porten un bastó amb una xarxa a la part superior per on passen i reben una bola amb l'objectiu de fer gols en camp contrari. I finalment l'esquash, similar al front tennis, també serà als Jocs de Los Angeles.
Doncs ens quedem un moment en Estats Units perquè resulta que la Federació de Gimnàstica Nord-Americana rebutja resposta del Tribunal d'Arbitratge Esportiu dient que no reobren el cas, que per tant ja van decidir que la medalla de bronze en aquesta polèmica final de terra serà per a la romanesa, però la Federació Nord-Americana ja ha dit que esgotarà totes les vies i això inclou que no descarten tampoc anar a la justícia ordinària en el Tribunal Federal de Suïssa. I qui tampoc estarà en Los Angeles 2028 serà Marc Andrés, el president del COI, Thomas Bach.
El seu mandat acabarà en març del 2025 i això ja ha començat a moure les travesses per veure qui serà el seu successor. Destaca el nom de Sebastian Coe. No és cap sorpresa que el doble campió olímpic en els 1.500 llisos vol arribar a presidir el màxim organisme de l'esport. En arribar a la presidència de la World Athletics, la Federació Internacional d'Atletisme ja va confessar quina era la seva intenció final. Més desconeguda per ser menys mediàtica, però també amb opcions, és la neerlandesa Nicole Huberts. Seria, en cas d'arribar a la presidència, la primera dona que dirigiria el Comitè Olímpic Internacional. El seu favor hi juga que el relleu d'un president mai ha arribat de fora de l'organisme i ella és actualment la vicepresidenta de l'ENS. Olímpica a Los Angeles 84 en natació artística ha passat per totes les comissions clau del COI i, entre altres decisions, va ser l'encarregada de validar la presència de russos i bielorussos sota bandera neutral en aquests Jocs de París.
I opta també Kristy Coventry, exnadadora i múltiple medallista olímpica, ara és ministra d'Esports de Zimbabwe. Va presidir la comissió d'esportistes del COI, té experiència governamental, però a priori pareix que ella tinga menys opcions i, Marc, encara podria haver-hi alguna opció més.
De fet, en cap moment s'ha postulat públicament, però algunes veus situen també Joan Antoni Samaranch Salisachs a les travesses, potser pel fet dels seus orígens i que en alguna ocasió ha deixat entreveure que no seria totalment descartable algun dia. Ho veurem, perquè encara queda temps i poden aparèixer més noms o caure en alguns. No serà fins al 25 de març del 2025 que sortirem de dubtes. El nou president o presidenta, això sí, arribarà avalat pel millor escenari. La 143a sessió del COI se celebrarà a Atenes.
En 4 minuts mal comptats arribarem a les 3 i encara vos expliquem més coses. El Barça d'handbol ha començat avui la pretemporada encara Montse sense els Olímpics.
Carlos Ortega només pot comptar amb 7 jugadors de primer equip i, per tant, ha cridat fins a 8 jugadors de les categories inferiors. Els lesionats Pol Valera i Jaime Gallego continuen amb les seves recuperacions. És una pretemporada amb dobles sessions d'entrenaments diaris i el tècnic blaugrana, Carlos Ortega, afronta la nova temporada amb aquestes expectatives.
Cada temporada es más complicada, ¿no? Este año quizás más complicada porque muchos jugadores van a venir prácticamente sin descanso. La temporada pasada ya fue muy larga. El grupo de Champions este año todavía, si cabe, es más duro que otras temporadas. Pero bueno, muy ilusionado. Al Barça siempre se le exige estar ahí en la lucha por llegar a la Final Four y tratar de ganar los títulos domésticos y ese va a ser el objetivo, ¿no?
Per als aficionats de l'handbol, que s'apuntin una cita. El 22 d'agost és el primer partit de pretemporada del Barça en què jugaran les semifinals de la Supercopa de Catalunya contra l'Unió Esportiva Sarrià, a Sarrià de Ter. La final serà més endavant, el 28 d'agost, si és que el Barça s'hi classifica. Però abans viatjaran a Alemanya per disputar un torneig en format de final a 4 a Nordhorn, el cap de setmana del 24 i 25 d'agost. Jugaran en semifinals contra Montpellier francès. L'altra semifinal enfrontarà el Nordhorn amb el Flensburg.
Aquesta setmana comença la temporada de futbol, la Lliga arrenca dijous, però la de bàsquet no ho farà fins a finals de setembre. Això vol dir que els equips ACB justet comencen estos pròxims dies la pretemporada i enguany se dona una particularitat i és que alguns dels equips catalans de la màxima categoria, Joan Fitó, viatjaran fins a la Xina per preparar-se.
Sí, seran el Barça i el Girona on hi faran part d'aquesta pretemporada. De fet, Girons i Blaugrana es disputaran un amistós entre ells en terra xinesa. Serà el dilluns 2 de setembre, a la 1 del migdia, sempre hora catalana. El Barça comença la pretemporada el 21 d'agost i viatjarà al país asiàtic entre el 29 i el 5 de... entre el 29 d'agost i el 5 de setembre. Els blaugranes faran aquesta pretemporada a Hangzhou, província de Zhejiang. Allà hi jugaran dos partits, el diumenge 1 de setembre, a 2:15 contra el Beijing Dax i l'endemà el ja comentat contra el Girona. Serà la segona vegada que el Barça viatja a la Xina a fer-hi la pretemporada. Els motius, expandir la marca Barça i també la marca Catalunya, visibilitzar el bàsquet europeu i també endur-se una bona compensació econòmica. La primera vegada va ser l'any 2014. També viatja a la Xina el bàsquet Girona, marxa el conjunt gironí el 29 d'agost i en torna una mica abans que el Barça, el 3 de setembre, i els de Fotsis Cacicaris hi jugaran també dos partits, el dia 1 de setembre contra el Zhejiang Lions i el dia 2 amb el partit ja esmentat contra el Barça. D'aquesta pretemporada en parla un dels tècnics del Girona, Fernando Sanemeterio.
Es una oportunidad buena para nosotros de exportar un poco el club a otro continente. Nos han contactado a nosotros, con lo cual muy orgullosos y contentos de poder formar parte. Evidentemente es un viaje largo, pero también lo vivimos como una experiencia para todos, ¿no? Conocernos un poco en la dificultad, en el cansancio, que el jugador en esos momentos tampoco busque excusas y que vivan esa experiencia juntos, que se conozcan en estando un poco cansados, que a veces es lo que pasa durante el año, ¿no? Y lo vivimos así y creo que va a ser una experiencia positiva para el crecimiento del equipo.
Girona i Barça faran, doncs, part de la pretemporada a la Xina. Els pròxims dies s'hi podria afegir algun dels equips catalans de la Lliga Endesa.
I repassem més coses de l'actualitat esportiva i comencem pel tennis, Montse.
Marcel Granollers ha guanyat el títol de dobles del torneig de Montreal al costat d'Horacio Ceballos. S'han imposat en dos sets a l'estatunidenc Ram i el britànic Salisbury. El tennista barceloní i l'argentí són la parella líder del rànquing mundial. En el quadre individual, l'italià Jannik Sinner es manté com a número 1 del món, però ara, amb el serbi Novak Djokovic, a només 310 punts, segons el rànquing ATP publicat aquest matí. Sinner, vigent campió del Masters 1000 del Canadà, no hi participa enguany i això el fa perdre 800 punts. El murcià Carlos Alcaraz ocupa la tercera posició de l'ATP.
I en el Tour femení continua per terres neerlandeses i continua líder la neerlandesa Charlotte Kohl, que avui s'ha imposat en la primera part de l'etapa. Ara es disputa una crono de 6 quilòmetres, que és la segona part de l'etapa del dia.